Entro al diari Esport, a internet. Avui em ve de gust informar-me sobre l'actualitat de futbol. És un dia de Copa. I, sorpresa, dos anuncis de cases d'apostes online i jocs d'atzar a la primera ullada. Betway, Bet365... Clar, cada vegada, de fet, navegant per internet, ens trobem amb anuncis. Mira, com aquest. Entra, entra, entra. Mira, mira, mira. Apuesta, apuesta, apuesta. Sufre, sufre, sufre. Rigue, rigue, rigue. Anuncis que sovint els protagonitzen cares conegudíssimes, els quals els joves voldrien imitar, com el del Carlos Sobera o aquest altre dels jugadors del Real Madrid.
Mucha gente joven hoy, ¿eh? ¿Tú qué edad tienes?
21 años. Soy becario de Codere.
Oye, no tengo todo el día, ¿eh?
En Codere queremos que nuestros clientes puedan cobrar en efectivo y al momento.
Tenint en compte els problemes que comporta el joc, això s'hauria de permetre. Aquests anuncis provoquen més ludopatia? I realment, quins riscos comporta jugar al pòquer online i fer apostes? Són les noves escurabutxaques? Anem als especialistes. Avui busquem respostes. Susana, hola, què tal?
Hola, què tal? Bon dia.
Susana Jiménez Murcia, responsable de la unitat de joc patològic de l'Hospital Universitari de Bellvitge. El compte de l'hospital és @hbellvitge.
Bé, l'accés de... que tots tenim avui en dia a internet fa que hi hagi més casos d'addiccions al joc. Tu què en penses?
Doncs sí, indubtablement internet ha facilitat doncs, que bé, entrem en contacte amb joc, amb compres online, amb videojocs online, és a dir, conductes que poden esdevenir addiccions.
Clar, o sigui, podríem dir això, no? Que internet contribueix a crear ludòpates?
Bé, és una via fàcil, accessible, i els estudis ho deixen molt clar. Oportunitat, disponibilitat, accés fàcil, té una repercussió en el nombre de jugadors patològics.
Bé, no sé si tu abans de l'era d'internet ja et dedicaves a això. O, sí? Ja t'hi
sí.
Dedicaves? Quina és la principal diferència que has trobat del off a l'online?
Bé, el perfil és diferent, són pacients més joves, amb més formació, més estudis, i el que veiem és que la conducta de joc també és diferent. Tenen una evolució més curta. Habitualment, en els jocs offline, doncs, trigaven de 5 a 7 anys des de que començaven a jugar fins que tenien problemes, i ara veiem evolucions curtíssimes d'un, dos anys que ja tenen conseqüències molt greus amb el joc.
Ens enganxem molt més ràpid, potser també moltes més hores. Maria Lleras de Frutos, hola, com estàs?
Hola, bona tarda.
Maria Lleras de Frutos és psicòloga clínica de la Unitat de Conductes Addictives de l'Adolescent del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que a Twitter és @sjbbarcelona_es.
Bé, els anuncis de les cases d'apostes en internet són perillosos, tu què creus?
Que sí, clarament.
Sí, han aconseguit arribar a molts més públics, no? Suposo que és el tema. S'haurien de prohibir, tu què creus?
Probablemente se tendrían que controlar de alguna forma, porque como has dicho, el que se pongan figuras de éxito y figuras que llaman a los adolescentes puede generar muchos problemas directamente desde la adolescencia. Tiene que ver con el tipo de publicidad y con las figuras que se ponen.
Clar, tu estàs especialitzada en adolescents, no? Són el col·lectiu, tu creus, més afectat per tot això que hem dit?
Probablemente sea el más vulnerable. Porque a nosotros en la unidad de conductas adictivas no nos llegan los pacientes con problemas con apuestas online, pero es verdad que es donde se empieza a realizar esta conducta en la mayoría de casos, que luego llegan a cristalizar en problemas reales y en consecuencias graves en la edad adulta.
Clar, tu tractes més amb adolescents que, per exemple, estan molt enganxats als videojocs, però també el tema d'apostes, el tema de pòquer, és molt important la gamificació, és a dir, que viuen també, no?, de la manera de fer els videojocs.
Sí, de hecho se están empezando a introducir en muchos videojuegos directamente pequeños minijuegos de azar que ya les hacen entrar en contacto con este, bueno, con los juegos de azar en general y con las apuestas, y se están introduciendo también en muchos videojuegos pequeñas formas de pagar y de así estar más involucrado en el juego. Esto les hace entrar en contacto con el juego con dinero.
Clar, és un entrenament, no? Clar, just aquests dies, però, s'ha parlat molt de menors i jocs d'atzar arran que un noi de 15 anys hagi guanyat la loteria del nen. Clar, en aquest, és un cas que hem vist molt clar. Home, 15 anys, la loteria no. Com és que offline ho veiem més clar que dins d'internet? No sé, Susana.
Sí, el que veiem és que és una realitat, i és que un estudi recent que es va fer a nivell de tot el país amb una mostra de més de 500 pacients que estaven en tractament, van veure que el 37% d'aquests pacients havien començat a jugar abans de l'edat legal, quan se sap, a més, doncs, que és una variable associada a més severitat del problema de joc i altres conseqüències, també relacionades amb problemes psiquiàtrics, psicològics, etc. Per tant, és una realitat que, tot i que no és legal i que suposadament hi ha uns filtres i uns controls, però molts ho poden fer.
Clar, la llei de regulació del joc prohibeix tota activitat relacionada, no? O sigui, a partir d'una edat. Però clar, suposo que anar a una finestreta a buscar una butlleta et veuen ja jove, però clar, a internet ningú veu l'edat que tens, no?
Exacte, moltes vegades juguen amb algun company que és més gran o aquest company té un germà i juguen doncs amb la targeta de crèdit o amb, no, amb el DNI.
Ja saben l'edat que han de posar.
Exacte.
Per ser més de 18 anys, no?
Exacte, per tant s'ha de millorar.
És un hàbit molt instaurat això, ja amb totes les coses, no, d'internet, no només en temes de jocs, no, això de l'edat.
Exacte, i és un tema en el que realment s'ha de millorar, no?, la regulació, el control, perquè si ja no es fa offline, com hem vist en aquest cas i molts altres, no?, amb màquines escurabutxaques, etc., doncs online encara és més complicat.
Clar, el tema pòquer i el tema apostes ho tenim molt clar, Susana, però per si algú que coneix poc aquest món, què són exactament els jocs d'atzar en línia, quins serien?
Bé, de tot, qualsevol de tipus de joc online, diem-ne que veiem pacients que consulten per ruleta, per altres jocs de casino, pòquer, però ara, en la franja de 18 a 30 anys, el número 1 són les apostes esportives.
Apostes esportives. Tu, si digués quins riscos té una persona que faci apostes esportives, tu quin risc diries que pateix?
Home, el primer seria que hi ha una minimització de la percepció de risc, és a dir, que s'ha normalitzat molt, que el veiem diferent o les veiem diferents a les apostes esportives que altres tipus de joc amb aposta, que la publicitat també està contribuint molt a això, doncs, a, no?, que doncs, ofereix una imatge de cohesió social, que és una activitat que es fa en grup, que a més, doncs, si fas esport i coneixes els teus equips, doncs gairebé un pas més és apostar. És a dir, que d'alguna manera hi ha l'efecte de que menors estan sent bombardejats amb la publicitat, que es fa en directe, no? I, per altra banda, doncs això, que la percepció de rics és menor. I en aquí sí que les coses han de canviar i ràpidament.
Tu tens algun pacient en edat adulta que estigui, que hagi reconegut estar enganxat i ser addicte de jocs d'apostes esportives?
I tant, ara és el perfil que estem veient. Amb aquesta edat de 18 a 30 ha sobrepassat les màquines escurabutxaques i molts pacients t'expliquen que doncs, són aficionats als esports, que el practiquen, que a més no ni presenten consum de substàncies ni, i que bé, es van aficionar perquè consideraven que tenien una habilitat, un coneixement, no?, dels equips. Comencen amb els seus equips i acaben apostant amb esports i països que no en tenen absolutament ni idea.
Que l'estat espanyol en 5 anys ha augmentat d'un 369% el nombre de jugadors que aposten a jocs d'atzar en línia. Al juny del 2013 hi havia 235.465 jugadors actius. Al 2018, 883.000. Això són molts més. Clar, jo suposo, Maria, que els adolescents encara estan més vulnerables a això i no sé quina és l'alarma o...
La normalización, un poquito lo que decía,
sí,
Susana,
¿no?
Realmente el que se normalice desde edades muy tempranas el uso del dinero para jugar supone un riesgo, porque al llegar a la gestión del propio dinero, bueno, al llegar al momento en el que se supone que tienes que empezar a gestionar tu propio dinero, este es uno de los gastos que haces y no tienes la capacidad cuando eres adolescente todavía para poder controlar esta situación. Entonces, que desde pequeños se esté normalizando este uso es un riesgo en sí mismo.
Clar, i segons un estudi del 2017, a l'estat espanyol, la mitjana d'edat dels jugadors és de 21 anys.
Sí.
Això és molt jove, sorprèn, no?
I és més, i quan es compara persones que no juguen amb, o no juguen, que són jugadors així ocasionals amb jugadors patològics, el que veiem és que hi ha una diferència ja d'edat. Els jugadors patològics tenen una edat més precoç i la mitjana està amb 19 anys. Per tant, bé, sabem que és una variable de risc important i el que està passant ara doncs apunta que no estem vigilant prou bé aquest tema.
Clar, una altra dada és que un 20% dels menors d'edat juga en línia i una part important ho fa cada vegada que es connecta. És un hàbit habitual. Clar, com arriben després? O sigui, això és previ el que deies dels videojocs, no?
Claro, en muchas ocasiones empieza por los videojuegos. La mayoría de los adolescentes que juegan a videojuegos no desarrollan una adicción. Esto también es importante decirlo.
Claro.
Pero es cierto que algunos de ellos que se encuentran en situación más vulnerable o que acaban desarrollando un juego excesivo, en muchas ocasiones se puede pasar a este juego con dinero, como decía, de forma muy sencilla. Otra de las cosas que también a mí me preocupa es la normalización en cuanto a, por ejemplo, los deportes, ¿no? Uh-huh. Si yo empiezo a relacionar el deporte sano que yo estoy haciendo y que me gusta con las apuestas deportivas, empiezo a relacionar una actividad que en sí misma es sana y probablemente me aporta muchísimas más cosas, empiezo a relacionarla con una actividad que puede llegar a ser patológica, desarrollando mucho más riesgo.
Clar, hi ha hagut molt de merder amb la publicitat i sobretot, per exemple, el Carlos Sobera, el presentador, que van arribar molts tuits que deien com pots fer un anunci perquè surt a tota hora, no?, fent l'anunci de les apostes. Ha tingut algunes enganxades via Twitter per aquesta qüestió i bé, de fet, algú deia, el José Luis, per exemple, li feia un tuit que deia aguanto para ver la public que enriquece en el intermedio, gran guayo, aminta, tal, y veo 888 veces a Carlos Sobera promocionando, no? Deia, hay gente que les pierde la codicia de los dineros. Y feia un hashtag que deia asco. I el Carlos Sobera va contestar i va dir la publicitat no crea ludòpates. Déjese de tonteries. Vosaltres, que sou especialistes en ludopatia, Maria, tu què li diries al Sobera?
Que no los crea, pero contribuye. Necesariamente el tener durante cualquier franja horaria y en cualquier evento deportivo apuestas o juegos de azar hace que nos entren por los ojos. Con lo cual, no los crea, però sí que hace que sea un riesgo mucho mayor para la mayoría de ellos.
Susana?
També, exactament, i a més és que això ja no és una qüestió també de creença, no? Mm-hmm. Hi ha estudis que ja demostren que especialment nens i adolescents i persones que ja tenen algun problema amb el joc doncs són especialment vulnerables en aquestes publicitats. Per tant, això hi ha dades empíriques que demostren que sí que tenen un efecte.
Què et predisposa que t'hi enganxis? Mm-hmm. Maria, tu amb l'experiència de nanos adolescents que has vist, tots tenen el mateix perfil?
En absoluto. De hecho, nosotros hace tiempo también hicimos un estudio en la unidad en la que se diferenciaron dos perfiles. Es verdad que hablábamos sobre todo de adolescentes que usaban los videojuegos, no necesariamente con dinero de por medio. Pero hay dos perfiles. Uno que llamamos el perfil rebelde, que realmente juega con un motivo más lúdico, porque se divierte. Es un adolescente que normalmente también tiene, bueno, pues dificultades a la hora de controlar un poquito la conducta y genera más problemas en casa, pero mantiene en muchos casos la escolarización, mantiene en muchos casos un grupo de amigos fuera de las redes sociales, fuera de internet. Y luego está el otro perfil que igual nos preocupa un poquito más, que son los adolescentes que se recluyen, que utilizan las tecnologías para refugiarse de cualquier cosa. Ya puede ser de que me va a llamar en el cole o que realmente haya problemas, por ejemplo, en casa, en el domicilio o con el grupo de iguales. Son los pacientes que se quedan en casa, que en muchas ocasiones también pierden el grupo de amigos presenciales y que de alguna forma acaban en el domicilio con la única actividad o con la única comunicación con el mundo que es internet. Uh-huh. Y estos pacientes tienen muchísimo más riesgo.
I en el cas dels adults?
Sí, un dels aspectes clau és la impulsivitat. Realment, a més, això s'associa molt amb el tema de la publicitat durant l'esdeveniment esportiu. Clar, atrau a persones més impulsives, que fan també apostes més impulsives, i ràpidament generen deutes molt importants, que es veuen amb la necessitat de recuperar. Clar, pensen de forma inadequada.
Després, ara parlarem de les claus de qui fem la publicitat, però de fet en Joan des de Menorca diu, ens vol alertar també que en aquestes pàgines de joc online diu que hi ha publicitat de cases de préstecs immediats de fins a 3.000 euros amb interessos altíssims que fan que continuïs jugant i que a més t'endeutis molt fàcilment. Ell vol remarcar que també els jocs porten a una publicitat d'aquestes que hi ha gent... De fet, és un tema que hi ha gent molt atrapada per aquests préstecs. Va, fem un parell de minuts de publicitat. Ara hem situat el problema i hem parlat de possibles mesures legals per reduir el nombre d'addiccions al joc. Fem dos minuts i us ajudarem a detectar una mica més si us esteu enganxant al joc online o teniu algú enganxat al vostre voltant. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire.
got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas.
Ets el pop-up al programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio, Viva Las Vegas, d'Elvis Presley. És una gran cançó sobre les apostes i també l'himne no oficial de la capital americana del pecat, Las Vegas. La cançó menciona el pòquer, blackjack, la ruleta i els atracadors d'un sol braç, que és la manera popular com es coneixen les màquines escurabutxaques de l'època. Ara, gràcies a internet, qualsevol persona en qualsevol lloc del món es pot submergir en aquest perillós món sense sortir de casa. Viva Las Vegas és una cançó del 1963 que la posem directament a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-Up Cat Radio. Avui hi ha dues psicòlogues avui parlant d'aquesta addicció. Quins riscos hi ha si fem apostes esportives online, jocs o pòquer online, tant en adolescents com adults? Jo deia que quines són les claus per detectar-ho. En el cas de la Maria, els adolescents ho has dit una mica, no? Quan s'estiguin aïllant, ho has apuntat. En el cas d'un adult, quin és el que et pot fer pensar, ui, em sembla que m'estic enganxant, Susana?
Sí, bé, perden el control d'aquesta conducta, el que inicialment era un entreteniment passa a ser una necessitat, dediquen molt de temps, perden diners, a casa observen irregularitats econòmiques, també observen aïllament i com, no, manca de comunicació, no saben què passa als familiars, però detecten que alguna cosa està passant. I la persona que està afectada per aquest problema, doncs, està desesperadament buscant vies, no, per aconseguir un diner ràpid i fàcil. I això connecta amb el que deies d'aquestes, no, cases que donen, no, aquestes
crèdits
financeres,
fàcils, no? Sí, sí,
exacte.
Sí. Préstecs immediats. Clar, quin tipus de tractament funcionen per a aquestes addiccions? La Maria em deia ara, mentre estava sonant l'Elvis Presley, em deia, clar, és que aquests que s'estan intentant desintoxicar veuen anuncis a tot arreu i això és superdifícil, no deies?
Claro, porque cuando estás intentando de alguna forma no dejar, por ejemplo, las apuestas deportivas, que es lo que decíamos, estás intentando alejarte un poquito de esta situación que inicialmente normalmente es lo primero que se recomienda, no tanto alejarte, pero sí disminuir la conducta, evitarla, y claro, de alguna forma que te estén recordando constantemente que esto existe, y además que tú, por ejemplo, quieras ver un partido de fútbol porque a ti te gusta el fútbol y que constantemente esté apareciendo esto, hace que de alguna forma también necesites alejarte del deporte en este caso.
Claro, o sigui, una afició que tenies i els arribeu a recomanar que deixin de mirar futbol, per exemple?
Sí, pot ser que sí, perquè és que això està relacionat, com diu la Maria, relacionat amb recaigudes, no? Potser porten un temps d'abstinència i després de veure un partit, doncs presenta una recaiguda justament per l'impacte, no, que té la publicitat. Per tant, potser sí que s'ha de donar.
Nosaltres ens hem anat apuntant coses, no? Per exemple, dèiem el pòquer online, jo també penso que és molt perillós, o per exemple, els jocs d'atzar. I veig que vosaltres esteu molt focalitzades i creieu que el gran problema ara són aquestes apostes esportives. Vosaltres, com a psicòlogues i gent que tracteu amb gent que és addicta, és així?
Si pensem en totes les edats, les màquines escurabutxaques continuen sent el primer joc problema. Però, si posem el focus de 18 a 30 anys, això ha canviat, i sí, ara són les apostes esportives.
I clar, suposo que és diferent una persona de, jo què sé, de 40, 50 o 60 anys que s'enganxa a alguna cosa que una persona amb 18 anys, no? O no?
Sí, la conducta és diferent, les conseqüències...
I de sortir-se'n és més fàcil o més difícil? ¿Tú qué crees, María?
Como decía Susana, realmente hay datos de que cuando antes empiezas esta conducta, es decir, cuanto más joven eres, cuando empiezas con el problema, más difícil es de tratar, más difícil es de salir de alguna forma, porque has empezado relacionándolo con otras muchas conductas, como decíamos, normalizando mucho más, pero además has tenido mucho más riesgo en esa situación. Cuanto más joven es la persona que empieza, más difícil.
De vegades els mitjans de comunicació ens tillen d'alarmistes quan parlem d'aquestes coses. Hem d'estar alarmats?
Sí, hem d'estar pendents perquè, bé, doncs és una realitat. i que sabem que el joc amb aposta pot ser un entreteniment, però té un potencial addictiu important, i especialment determinats tipus de joc, com el joc online. Per tant, això no és ser alarmista.
Susana, tu ets cap d'unitat, no? És a dir, pots dir-ne el nombre de persones actualment que estan en tractament?
Sí, nosaltres tenim una mitjana de 350 nous casos cada any i fem unes 3.700 visites successives, també anualment. A nivell de tot el país, doncs un 4,4%, l'últim estudi epidemiològic publicat el 2015 deia que un 4,4% de les persones presentaven conductes de risc associades al joc d'aposta. Per tant, estem davant d'una realitat que no podem obviar.
I Maria, tu actualment amb quants nanos estàs tractant, en aquest cas per videojocs, no?
Sí, nosotros tenemos en la unidad de conductas adictivas, trabajamos con adicciones no solo a las tecnologías, sino adicciones también a sustancias. Con lo cual, ahora mismo sí que esto hace 10 años aproximadamente era un 80% adicciones a sustancias y un 20% adicciones tecnológicas. En muchos casos, de hecho, no eran adicciones, eran usos que podían llegar a ser adictivos, pero no lo eran. Y ahora mismo estaremos aproximadamente en el 50%, es decir, 50% adicciones a sustancias y 50% adicciones tecnológicas. Las adicciones tecnológicas incluimos videojuegos, pero también redes sociales, uso de móvil, otras tecnologías, por eso amplío un poquito.
Una solució ràpida ja per acabar. Teniu la solució?
No, però una de les coses que sí que quería añadir es que una de las recomendaciones que yo siempre hago, evidentemente, cuando vienen a consulta ya hay una preocupación, con lo cual tampoco es un adolescente que esté jugando con los videojuegos de forma normal, de alguna forma por decirlo, o no patológica. Ya vienen porque hay una preocupación, pero a mí siempre me gusta decir que de alguna forma si los adolescentes no pueden gestionar o controlar qué se come y qué no se come, igual tampoco toca gestionar el 100% de su dinero porque no tienen la capacidad de hacerlo. Con lo cual, en los que vienen a consulta, siempre recomiendo que no haya ningún tipo de uso de dinero en los videojuegos.
Clar, amb el Fortnite hi ha pares que estan comprant moltes cosetes, eh? Sí. Que tinguin no sé què, sí. Uns balls, unes coses.
Muchos. Con lo cual, es verdad que entiendo que no todos los adolescentes tienen un problema, pero empezar a asociar el dinero con el juego es un problema.
Susana, una solució així que ens faci veure les coses més bé?
Jo diria que aquestes addiccions responen bé als tractaments i que, per tant, hem de ser positius en aquest sentit. El més important, que la persona reconegui que se li ha escapat de control aquesta conducta i que tingui la motivació de fer un canvi. Per tant, doncs, estaria amb la Maria, que si arriben a consulta ja tenen una preocupació i els podem ajudar.
Doncs escolta, moltes gràcies. A veure si hem ajudat avui algú a veure que realment ha de trobar una solució en aquesta seva vida digital. Maria Lleras de Frutos, Susana Jiménez Murcia, gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Bé, de fet, avui estem preguntant això a la consulta de dos quarts. Has jugat a pòquer o fas apostes online? 93 201 7474, les respostes d'aquí a dos minuts.